Vivències a Ona Codinenca. Bona nit. Bona nit, bon dia o bona tarda, depèn de l'hora que ens escolteu. Som els de Vivències, el 107.2 de la FM, Ona Codinenca. Aquest primer programa d'aquesta temporada el dedicarem al mestre Gené, una persona molt significativa en el nostre poble. I també parlarem de música i també parlarem de cine. De cine avui no podrà ser perquè per compromisos no tindrem l'Emili Julien. Però parlant de música, avui tenim en Pep Balcell, que amb el seu acordeó ens deleitarà amb algunes notes. Aquestes melodies que heu sentit, interpretades per Pep Balcell, jo diria que ens serveixen ja per entrar a tot el que és el nostre programa. Per tant, jo et diria, benvingut Pep una altra vegada i podrem anar comptant tu. Però volia fer una pregunta. Aquest anunci del concert que hem vist d'acordió per el dissabte que ve, és concert d'acordió o és concert d'acordeonistes?
És concert d'acordió interpretat per acordeonistes que normalment seran solistes, però que hi pot haver alguna sorpresa.
Però sereu exactament 4, 5, 3?
De moment som 5, segur som 5.
De moment dius que sou 5.
Sí, som 5.
5 solistes.
Teníem que ser 7, però hi ha hagut un...
Sí, el de normal.
8, 8, teníem que ser 8, però bueno, dels 8 n'hi han hagut 3 que han tingut problemes i de moment aquests 3 no hi podem comptar. Sí. Però bueno, ara de moment som 5 que segurament serem 6.
Fareu alguna obra així tots conjunts o anireu tocant només els solistes?
Això ho guardarem com a sorpresa pel que vingui al concert.
Doncs moltes gràcies, Pep.
A vosaltres.
I endavant l'any que...
Us esperem a tots el dissabte dia 2 a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Fonteta. Perfecte. Cal a dir que és gratuït per tothom.
Perfecte. Molt bé, gràcies, Pep.
A veure, no serà una trobada d'acordions, però serà com si fos una trobada d'acordions, oi?
No, li he tret l'aire de lo que és la trobada d'acordions. Jo vull que sigui concert d'acordió, vull que la gent vingui a sentir i a gaudir de l'acordió, perquè la trobada poder és més folclòrica, no? I l'acordió poder la gent ha de venir més a escoltar-lo.
Perfecte.
És lo maco, no? Perfecte. Que té l'acordió.
I gràcies per les orientacions, Pep.
A vosaltres,
sempre. Endavant, vull dir, tot l'any, prepara't, que n'hi ha per tot l'any. Entrem ja en el que hem dit, el gruix del programa. El dia 4 de setembre el conseller d'Ensenyament, l'Ernest Maragall, va vindre a inaugurar l'escola d'infants que ja tenim al nostre poble. Jo diria que va ser possiblement una sorpresa el nom que li hem posat a la nostra escola, Mestre Gené, perquè diria jo que molta gent, moltíssima gent de Sant Feliu, no tenim ni idea de qui parlava. Si en tenim idea, doncs és perquè en Lluís ens ha anat informant de coses. I l'altre, l'alcalde i el director de l'institut, van les seves conferències, els seus col·loquis, doncs van ser força interessants, ens van situar tot el que era la història del Mestre Gené. I també, d'entrada, podríem sentir a la consellera de Cultura, a la Marta Verdaguer, que tenim gravades les paraules que ens va dedicar.
Bon dia a tothom. En primer lloc, vull agrair la presència del conseller Maragall, que ha tingut la delicadesa d'acompanyar-nos avui en aquest dia tan important pel poble de Sant Feliu. Així també agrair a la senyora Paquita Gené, que, com tots sabeu, a aquesta escola Bressol li hem posat de nom Mestre Gené, i vam aconseguir contactar amb la senyora Paquita Gené, que és la seva filla, i bueno, tant per ella com per nosaltres ha estat molt emotiu que pogués venir i acompanyar-nos.
Qui era el Mestre Gené? Aquí hauríem de tindre, penso que és, oi que l'alcalde estava per aquí?
Sí, però ens ho dirà més tard, eh?
Ah, vindrà una mica més tard.
Seguim el guion, seguim el guion.
Doncs tenim aquí, el que ens podrà parlar del tema és l'alcalde i sobretot el nostre director, en Lluís Capdevila, que ens ha situat una miqueta ja amb el seu llibre d'evidència, doncs ja en parlava alguna cosa, però ell exactament, per tot el que ha anat investigant tots aquests dies, ens en podria fer una mica. Lluís, qui era el Mestre Gené?
També el que ens ho podran explicar més bé, també hem convidat amb el Josep Dorcer i amb en Jaume Casas, que són dos exalumnes seus que tenen molt bon record, i això ens ho explicarà molt més bé. Jo, esclar, jo no puc explicar gran cosa de qui era el Mestre Gené, perquè recordar no recordo res, ja que l'any 1939, quan el Mestre Gené, com tants catalans, van haver d'anar a l'exili, jo tenia 3 anys escaix, o sigui que no recordo. Però sí que ho recordo, ja passat el temps de la postguerra, quan a la botiga veníem els televisors i les neveres a terminis, encara no hi havia les hipoteques, no hi havia ni els préstecs personals, des d'això, ho venia amb lletres. I es havien de firmar un grapat de lletres, perquè els venia hasta 24 mesos. I aleshores jo vaig saber qui havia anat amb el Mestre Gené, perquè tenien una lletra, firmaven les lletres, escolta, amb una firma, amb una cal·ligrafia, escolta, perfecta. I llavors, perquè això ja ens ho expliquen bé els seus exalumnes, però no parlar de res més, només una anècdota. Com vam fer una d'aquelles fires dels anys 80, vam decidir donar uns diplomes als expositors, i vam dir, hauríem de fer un diploma i tal i qual, i com l'hauríem d'omplir a l'impremta, i va sortir el Josep Vila, el germà gran de l'Hostal del Sol, que va fer uns diplomes amb una lletra redondilla. Escolta'm, una meravella. O sigui que les meves vivències del Mestre Gené, sé que a tots els que havien anat al col·legi també ell, doncs van sortir normalment, també hi havia un d'aquells que no volien estudiar, però normalment van sortir, però això ja ens ho explicaran els seus exalumnes.
Tal com ens ha dit en Lluís, aquí tenim el senyor Jaume Casas i tenim en Josep Dorcer. Jo els hi voldria donar entrada.
No llegeixes el guion?
No.
No, doncs llegeixes.
Perquè el lògic és que tu n'has parlat, doncs jo també n'he parlat.
Va, com que això és en directe, si ho poguéssim arreglar ja ho tallaríem tot això. Tenim aquí el Miquel Mugunyà, i el Lluís Balde, perquè aviam, llegeix això, el Mestre Gené, doncs ja.
El Mestre Gené, segons em diuen que va en el guion, ja ho hagués deixat per una mica després, el record i l'informació que tenim nosaltres, que era un gran demòcrata, un patriota català, i com s'ha dit, i com ha dit el nostre Valle, que a mi no m'ho ha dit en directe, però perquè em pensava que estaria aquí, era un servidor dels valors morals i culturals. Aquestes foren les causes que portaren el portaren ja primer a la presó del barco Uruguai. Degut al 6 d'octubre de l'any 34, a l'exili, i a l'exili va marxar cap a l'any 39. Finalment, va anar, sabem també per informacions, que va anar a parar per diferents circumstàncies del camp de Dachau, on hi va morir, i certament no ha arribat cap informació de quina manera va morir tal. Llavors aquí tenim en Miquel Bogunyà i en Lluís del Valde, perquè ens fan una mica d'explicació en aquell temps, aquella època del 39, 40, 41, 42, fins al 44, de tot el que eren els camps de concentració nazi. Sí.
Bueno, en primer lloc, pues, o sigui, la seva trajectòria com a patriota català, segons el que sabem, va ser arrel dels fets del 34, i que això va ser el 6 d'octubre. Si anem una mica més enrere, cronològicament, en l'any 34 el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de contractes de conreu, que això duria ser abril-maig del 34. Llavors resulta que el govern de la República, Espanya era una república, el president era Niceto Alcalá Zamora, el president de govern era Ricardo Samper, un liberal una mica peruc, es van posar les mans al cap perquè veiem si Catalunya aprova la llei de contractes de conreu, que tot el sistema agrari donava un tomb a 180 graus, clar, llavors aquí tothom es va posar les mans al cap. I llavors resulta que el Tribunal de Garanties Estatutàries va suspendre de funcions a la Generalitat de Catalunya i va anul·lar el decret de la llei de contractes de conreu. Clar, llavors, en vista de tot això, la Generalitat, que estava presidida per Lluís Companys, pues, què va fer? Ja que la cosa pintava d'aquesta manera, què va fer? Pues, va retirar tots els parlamentaris catalans en el Congrés de Diputats. Clar, llavors el govern del moment de Ricardo Samper, pues, va presentar la dimissió al president de la República. Clar, llavors resulta que va entrar com a president de govern Alejandro Lerroux, que clar, d'aquí ve la paraula lerrouxisme, perquè aquell bon home tan aviat anava amb uns com els altres, o sigui, que no tenia color. Clar, llavors, o sigui, el Lerroux què va fer? Va donar entrada a un partit minoritari de dreta extrema, que era la CEDA, la Confederació Espanyola de Drets Autònomes. Clar, llavors tothom ja va dir, bueno, aquí ja l'hem liada. Què va passar? Que llavors en Companys va citar el cap de la Divisió Orgànica de Catalunya, que era Domingo Batet, un militar republicà de carta cabal, i li va dir, mira, jo et dono una hora perquè tu pensis, vaig a proclamar a l'Estat català. I l'altre va dir, espera, jo haig de consultar-ho, m'ho haig de pensar, ja et diré el què. Què va fer Batet? Batet, al sortir de la Generalitat, va declarar l'estat de guerra. Al declarar l'estat de guerra, el que comptava Companys de tindre unes forces al seu favor, que era la Guàrdia Civil, la Guàrdia Salto, tots van anar a l'altre cantó. Què va passar? Que llavors es va trobar sola en el Palau de la Generalitat. Encara que els altres, els Mossos d'Esquadra, els caps dels Mossos d'Esquadra, no et preocupis, nosaltres aquí et defensarem, tu surt per la porta de darrere, que aquí tot això està guanyat. Res. Va dir, no vull vessaments de sang. O sigui, es va rendir a les forces del general Batet. I què va passar? Pues el van agafar, el van empresonar i els van portar primer en el vapor aquest Uruguai, que era un barco de la Transmediterrània que estava ancorat a Barcelona. Que, de fet, va ser una presó, diguem, una mica de luxe, per no barrejar amb tots els altres que van anar a parar a la presó Model, i aquests estaven allà. I dintre d'aquestos, clar, que llavors, o sigui, el govern de la Generalitat els van anar separant, els van portar a la Model de Madrid i d'allà van anar al penal de Puerto de Santa Maria. I el mestre Gené, juntament amb tot l'Ajuntament de Barcelona, encapçalat per Carlos Pisunyer, es van quedar a dintre del vapor uruguai, fins que de llavors els van jutjar i bueno, els van depurar, amb Companys van sortir 30 anys, a l'altre no sé quan, bueno, va ser un desastre.
Bé, i ara que ja sabem això d'Uruguai, anirem per la segona part del camp de concentració. Però abans m'agradaria que escoltéssiu uns fragments del que va dir el nostre ball el dia de la inauguració de l'Escola Bressol, el mestre Gené.
Hola, molt bon dia. Crec que la vida d'un poble, com la d'una persona, té moments bons, moments dolents i moments d'anar a fer, moments gairebé intranscendents i moments que marquen la resta de la vida. Avui, dissabte 4 de setembre de 2010, potser n'és un d'aquests. Avui es posa a disposició del poble la nova escola Bressol mes de gener. I en un món que l'educació dels nostres infants o tanmateix la incorporació de les dones al món laboral exigeixen dels responsables d'organitzar les coses públiques un esforç suplementari per estar a l'alçada de les circumstàncies. Són temps durs i de penúries econòmiques, però no són pas temps pitjors que els de l'època en què li va tocar viure i ensenyar o educar a la persona que avui aquí volem retre un homenatge pòstum i deixar-la fixada a la retina de tots nosaltres ja per sempre. Antoni Gené i Gené es va haver d'incorporar files durant la Guerra d'Espanya amb el Marroc i aquell conflicte li va deixar mancances físiques cròniques. No obstant, ell tira endavant amb un dels somnis més nobles dels humans: educar, ensenyar, ajudar els que no havien pogut tenir aquesta sort que ara ens sembla ben normal, però que en aquella època no estava pas tan clar, i de passada ajudar a preparar-se als futurs mestres. Ahir mateix, quan estàvem aquí acabant les obres, va venir el nebot del que era el genot, que va morir llavors a la guerra, i ell l'estava ensenyant a petita per ser mestre. I de passada ajudar a preparar-se als futurs mestres. I va arribar la guerra de nou a la seva vida, i ell va seguir ensenyant fins al final del conflicte. Però en acabar la guerra, en la que sempre hi ha molts perdedors i alguns suposats guanyadors, ell va haver d'exiliar-se del nostre país, ja que els seus valors morals i culturals no s'avenien amb els que a partir de llavors passaven a gestionar la vida pública. Va morir a l'exili el 6 de desembre de 1944 al camp de concentració nazi de Dachau. Tenia prop de 57 anys, i com tantes persones al llarg de la història que han lluitat per la millora de les condicions de tots per igual, va morir. Va deixar la vida a la seva tasca, i nosaltres, hereus del passat, volem honorar a una persona que està a la memòria de molts codinencs de tota condició política o social, com una persona afable, que col·laborava en els afers culturals i socials de la vida i que, sobretot, ensenyava i ensenyava bé. Vagi, doncs, per ell i per l'ensenyament aquesta petita festa que avui ens regalem i que d'aquí 4 dies donarà pas al que verdaderament ens ha mogut en els darrers 4 anys fins a arribar aquí on som. Tenir una escola bressol que pugui donar cabuda a tots els nens i nenes del nostre poble que ho necessiten.
Ara, amb tot el que hem parlat, ja hem conegut la vida, diguéssim, els temps difícils del mestre Gené. Però ha arribat el moment de que el coneguem una miqueta més, el dia a dia de lo que era, com aquests dos exalumnes que tenim aquí, en Jaume Casas i en Josep Dorsa. Lluix, a veure, som-hi tu. Bé, vull dir, ja, el que hem parlat, tenim aquí els exalumnes del mestre Gené i possiblement el que més, o que us diria endavant, vosaltres els records del mestre Gené els teniu vius, els recordeu?
Sí, algunes coses sí, esclar, eren molt jovenets, però bueno, sí.
Quina edat teníeu?
Jo quan va marxar jo tenia, anava amb 12 anys.
12?
Escassos, sí.
Doncs tu també, més o menys, l'edat. En teniu records, ara que n'hem parlat del tema, de lo que era la vostra estança amb el mestre Gené?
Jo, sí, tot el que la canalla agafàvem, el primer que vam començar a prendre nosaltres, els que teníem llavors l'edat que tenim ara, 84 anys, doncs llavors el senyor Gené era el déu del poble, perquè heu de pensar que hi havia un ditxo que deia és més pobre que un mestre d'escola, ha passat més gana que un mestre d'escola. Vol dir que els mestres eren els que, i en canvi la canalleta que ja anàvem al col·legi amb ell, vèiem que aquestes paraules ens ofenien quan les deien a la gent gran, i de la manera que llavors es tractaven els mestres en aquella època, que verdaderament es mereixien. Nosaltres necessitàvem que els tractessin d'una altra manera, perquè eren el porvindre del nostre benestar i de la nostra manera de viure. Vol dir que això, jo com a nano petit em va quedar clavat, i tota la vida he procurat i he fet el que he pogut perquè l'ensenyament, per lo menos, si per culpa meva podia tirar endavant amb alguna cosa, no s'aprofités i tirés.
Senyor Casas, records més o menys.
Sí, els que recordo, més o menys, sí. O sigui, els tinc aquí apuntades. Va néixer el 1828 a Sant Llorenç del Penedès. Fou un gran educador. La seva entrega a la professió i els mètodes entrenadors que empleava feia que els nois aprenguessin i assistissin contents a l'escola. Va fer una bona tasca. Tinc la satisfacció d'haver sigut deixeble seu. Sempre n'he tingut un bon record. El senyor Giner tenia un braç immòbil de naixement. Va arribar a Sant Feliu ja l'any 1925. La primera casa que s'estatjà va ser la plaça de Sant Antoni, a Can Pau Jana, avui a Can Tartera. També el recordo a un pis del carrer Baix, del carrer de Baix, a Can Marcelino, una casa convertida en aparcament actualment. L'any 1926 es va fer soci de la Poncella. Vivia els costums i les tradicions del poble. Tenia 5 fills. El Josep Maria era músic, tocava la trompeta. Després de la guerra havia actuat a Sant Feliu amb orquestres de renom i amb diades assenyalades. La Maria era la noia gran. El Junito, el jovenet, el recordo que despatxava a la farmàcia Duran. La Paquita, que ens honorà amb la seva presència a la inauguració de l'escola Bressol, Toni Gener. El fill petit, el Francesc, érem amics i companys de l'escola. És el que jo recordo. El Gener tenia ideals republicans. S'exilà a França l'any 39. Va morir el desembre del 44 amb el camp de progrés nazi de Txau. És el que sé, el que recordo i el que sé del senyor Gener.
A veure, ara connectarem amb la senyora Paquita, però com que has parlat de Txau, l'amic Bogunyà, un minut, què era això de Txau?
Bueno, Txau era un dels tants de camps de concentració que els alemanys van posar en pràctica. Bueno, però si anem mirant, això, els dissidents de la política nazi del moment, com els eliminaven? No es podien eliminar al mig del carrer, els agafaven i els anaven apartant. Perquè això, segons les cronologies de l'època, quan el nazisme va agafar, a partir del 33, una pujança que, bueno, va acabar sent la política unònima d'Alemanya, clar, tota aquella gent que no podien donar un fruit en el país, mutilats de guerra, disminuïts, tots aquests anaven a parar tots en un camp de concentració, ja fos a Dachau, ja fos a Mauthausen, a Bergen-Belsen, a tota aquella sèrie de camps que hi havia, que llavors eren molt reduïts. Llavors ja quan el tema jueu es va posar ja en marxa, es van anar ampliant perquè, clar, no hi cabia tanta gent. Però quan va arribar un moment que hi havia tanta gent que es van tenir que anar eliminant i es van tenir que anar, bueno, la solució final què va ser? Doncs pues eliminar-los com d'una manera o altra, cremant-los, gassejant-los, fusellant-los.
Bé, però el mestre Gent no
va no morir va, no, perquè no, va morir d'enfermetat, que com tants que llavors agafaven un constipat i s'anaven a l'altre barri.
A veure, ara mirem a control si tenim la senyora Francisca, que els joves li deien Paquita. Hola, què tal, Paquita?
Què tal? Sí.
Molt bé, molt bé. Escolti'm, aquí té dos companys seus que volen parlar. Un d'ells és el Jaume Casas, que per aquelles circumstàncies es va equivocar d'hora i quan vas venir tu a Sant Feliu a la inauguració no va poder ser-hi, però ara ell té molt interès a parlar amb tu. Paquita, en Jaume Casas, un company teu de l'escola i és l'alumne del teu pare, et vol saludar i després et saludarà també el Dorsa.
Molt bé.
Endavant.
Hola.
A veure, ja ho sé. Sí, espera't que es posa els auriculars. Un moment, eh? Ja els té, vinga, endavant.
Hola, Paquita.
Hola, què tal?
Bé, bueno, a veure, jo sóc un deixeble teu. Era una mica més jovenet que tu, però et recordo bé.
Sí.
Vaig estimar molt el teu pare.
Sí.
Jo em deia, a veure si ho recordes, em dic Jaume Casas, Sala.
Mira, saps què em passa? Que pels apellidus no recordo... El nom de Sala, per exemple, sí que... Però no enllaço, eh?
Jo et recordo molt bé, el recordo molt bé. Bé. Sí. I sí. Recordo que eres molt maca.
Anda.
Això sí que me'n recordo.
Això ja no me'n recordo jo com era. Han passat molts anys, eh?
Bueno, escolta, et passo en el Dorsa, un altre company, dels pocs que quedem a Sant Feliu.
Mare de Déu, però no, que em vaig saludar molts.
Bueno, molts, però pels que érem no.
Ah, clar, pels que érem no,
han anat,
natural
s'han
que no.
Faltant,
mira,
sí, sí, sí.
Jo mateix érem cinc germans i ara quedo jo.
Jo quan es va, o sigui, quan el teu pare va marxar, jo tenia 12 anys.
Sí.
12 anys, però, bueno, jo recordo bé el teu pare, el recordo molt bé el teu pare, molt bé, molt,
jo
molt bé, molt bé, la teva mare i els teus germans. Jo era de l'edat, sí, de l'edat del francès.
Sí. Sí, sí.
I recordo ben bé el d'allò, el Juanito, que estava a la farmàcia.
El Juanito, el que anava a la farmàcia i ajudava.
Durant, sí, me'n recordo bé, de la Maria.
Sí.
I de tu, del germà gran. No, bueno, el recordo després de la guerra, tocant amb, amb orquestra, que havia vingut, sí, a Sant Feliu a tocar amb festes senyalades.
Sí.
Però jo de quan era aquí no el recordo.
No, és que el meu germà va marxar potser als 15 anys ja cap a Barcelona. Eh?
O sigui, no va viure a Sant Feliu.
No va fer molta vida a Sant Feliu, ell.
Eh? Recordo quan vàreu, d'arribada, que vàreu estar allà a la plaça Sant Antoni, més amunt de l'escola.
Sí.
I després,
sí,
al carrer de baix.
Sí, al
carrer,
el
carrer de baix.
Sant Joan.
Bé, escolteu una cosa, que com que som a la ràdio i tenim molt poc temps, jo crec que un dia ens hem de trobar tots i recordar, sí, aquells vells temps vosaltres. Aviam, ara, potser el Dorsa vol enraonar, que vols dir alguna cosa també?
Bueno, jo només recordar-te que sóc el que vaig enraonar amb tu al, teu costat, al costat amb el teu marit, aquella estona, llavors vas haver de marxar cap a parlar,
sí,
amb l'alcalde.
Li va fer molta companyia, eh?
Oi que es va estar content?
Sí, molt, molt, molt.
Bueno, doncs, sóc el que, esclar, et vaig donar el nom, però és el que dius tu, els noms ja t'han marxat i no en recordes. Però pensa que això sí que és el que jo vull, que de lo poc que sé de raonar i d'explicar les coses, que sàpigues que a Sant Feliu, sí, us hem recordat des d'aquella època que érem canalleta petita.
Sí.
Per la manera, no que us tractessin malament a Sant Feliu, no, al contrari, que nosaltres sentíem el que us havien de tractar de bé, perquè us necessitàvem tant que l'ensenyament,
oh, sí,
l'ensenyament,
oh, sí,
prosperés en el nostre poble, perquè has de,
sí,
pensar,
sí, sí, sí,
has de pensar que en el nostre poble d'aquella època els 80% dels homes grans del poble eren analfabets totals.
Sí.
I nosaltres ens feien anar a col·legis, el meu pare em deia, sobretot, col·legi no el perdis, perquè és el porvindre del benestar. I això, quan arribàvem a col·legis i veiem el senyor Gené, el teu pare, i a tu, bueno, tots els que venien per allà, hasta l'Oriol de Can Baca, te'n recordes de l'Oriol de Can Baca?
Bé, escolta, Dorsa, que ja se'ns acaba, bueno, el temps,
igual,
ja en veurem un altre dia i en acabem de parlar.
Doncs,
però,
bueno,
sap què deia el papa?
Què et deia?
Bueno, que despediu-se, que ara el senyor
deia,
alcalde que acaba d'arribar vol parlar amb ella.
Els fills, eh?
Sí.
Ens deia, mireu, quan tingueu fills, si no els hi podeu donar postes, no ens hi dongueu, però dongueu-los i estudis.
Bueno, doncs això és el que jo vaig aprendre d'ell i ho portava a la sang. I em dóna la gana de dir-te, que com que diu que no es pot enraonar gaire, i a mi m'agrada molt xerrar, et vull dir que jo sóc un dels homes que tota la vida he pensat en vosaltres, amb el senyor Gené, i sempre que pugui, mentre visqui, si hi ha una hora per poder xerrar, doncs t'ho agrairé, perquè ha sigut el meu ànim de la vida quan he estat amb apuros i amb coses,
sí,
difícils de la vida. No et vull fer més, vull dir, no vull fer més perdre temps aquests senyors que ja anen aquí.
No el perdem, però és que se'ns...
Però,
no, no el perdem, és una xarra molt agradable.
Que sàpigues que com jo n'hi ha hagut molts a Sant Feliu i que t'hem agraït molt si el teu comportament del teu,
sí,
marit i teu del dia que hem fet aquesta inauguració,
sí,
i tot plegat.
Gràcies.
Res més, però no...
Un moment, no et retiris, que el senyor alcalde, l'amic Pere Pla de Vall, que ha fet un esforç perquè té una reunió important i acaba d'arribar ara i vol saludar-te.
Hola, Paquita, com estem?
Bé.
Com va això? Escolta'm una cosa, ara m'arribar, a Lluís em diu, li vols dir tu? Dic, bueno, és igual. Sí, però l'altre dia va venir per Sant Feliu la Montserrat, la teva neboda, amb el seu marit, que van anar a veure també l'escola Bressol. La filla del Joan.
Ah, van veure? Ah, mira, me n'alegro.
Sí, sí,
sí.
I van anar a l'escola Bressol.
Estaven fora ells quan van inaugurar-la.
I volen venir amb els nets. I els hi va encantar l'escola. Estaven emocionats.
Preciós, eh?
Estaven emocionats. Tothom estava,
no,
emocionat. Aquesta escola es veu que s'ha fet bé. ha quedat maca, sí. Ha quedat maca i això agrada.
Molt maca,
bueno,
molt maca.
Escolta una cosa,
jo també avui... vaig quedar paradíssima, eh?
Escolta, jo estic avui aquí convidat, crec que estic avui aquí convidat, crec que a part de per saludar-nos,
digues.
Tots aquests exalumnes que han vingut, has vist, no?, quina pressa que us
sí.
tenien?
Sí.
Ho has vist, que no era broma, que ho has vist?
Sí.
Que jo t'ho deia i ja vas comprovar-ho aquell dia també,
Sí.
Però bueno, qui te'n fa per cridar la cava?
Bé.
Que també hem de parlar del present,
Es fan bolets.
Tu ets l'alcalde?
Sí, sóc el Pere, Pla de Vall. Te'n recordes de mi o no?
Però ets l'alcalde?
Sí, em toca ser l'alcalde ara casualment.
Eh?
Em toca ser l'alcalde ara casualment.
Per què?
O perquè em van votar.
Ah, bueno, sí, ja ho sé, això. Escolta, puc dir una cosa particular?
Ah, si deixa el Lluís, cap problema. Digues.
Dilluns envio la fotografia aquella,
Ah, val, val. Escolta'm una cosa.
Digue'm.
Hi ha per aquí també el... Tant el Lluís com el Jaume, com que ells cadascú pel seu compte fan diferents recopilacions de històries de Sant Feliu de Codines, a tots dos els hi ha donat tant la foto que ens va portar l'Emília,
sí,
com l'acte de naixement del teu pare,
sí,
que també te la vaig donar tu, com sí. l'acte de defunció que em vas donar tu,
sí,
de deixau,
sí,
i la nota del consolat espanyol,
sí,
val? I bé, i la teva neboda ens va dur fotos. Fotos del Joan, teves, bueno, n'hi ha una col·lecció, ara sí. ens les mirarem, però hi ha una foto del Joan amb la seva dona i la seva filla. Hi ha una foto de la dona del mestre Gené, de la teva mare.
Sí.
Que era molt guapa, em sembla.
Sí.
No sé si es pot dir això, però bueno. El Joan.
Sí.
Com et deia la mare,
Sí. Dolores es deia.
Sí, que anava a Mulleres. Dolores, sí. Perdigó, oi? No Perdigó, aviam.
Espigó.
I també estàs tu, que com ja tothom va poder comprovar, la vida et va fer guapíssima. Que com tothom va poder comprovar, la vida et va fer guapíssima.
Bé, escolta, abans de despedir-nos, el nostre alcalde, que ara és un gran alcalde, el millor alcalde que hem tingut mai, i no és pilota, això. Que sí? Veus? I diuen que sí tots.
També,
era artista. I ara et vol dedicar a recitar-te una poesia que va fer el teu pare. Que tots aquests dos exalumnes la saben de memòria, també. Però bueno, que la digui.
Oh, jo també.
Ella també la sap. Jo crec que la podem dir tots a poc a poc. Vinga, comencem. Un, va. Dos, tres. Allà baix, a la ribera, arriba ple de pesquera... un llaüt pintat de nou. Tots són llums, cants i aromes pels fundals i per les comes, per la plana i pel serrat. Tot reviu ara el de fora, que l'hivern ja s'ha anat fora
i el bon temps ja ha arribat. El bon temps ets tu!
Sou vosaltres que m'heu fet d'aquesta cosa tan terrible que...
Ens deixaràs morir amb alegria que, si no hagués sigut això, no hauríem mort tranquils.
No.
Moltes gràcies,
Jo vaig quedar molt emocionada, la veritat, Era una cosa que no sabia en passada que...
És que,
fet una cosa així.
Vosaltres no ho sabeu, però el resto de la vida, des que vau marxar fins ara, sempre s'ha parlat de vosaltres a Sant Feliu, perquè hem tingut molts problemes amb l'ensenyament, que sempre sortia...
Bueno, però ja els hem superats, i ara l'amic Jaume Gras ens presentarà dos que ens parlaran del present i el futur de l'ensenyament. Una mica de música, sisplau.
Que em tinc de retirar, jo, ja? Em retiro,
jo? Sí, escolta'm, el des de control em diu que m'haig de despedir, em pensava que ens havien despedit. Escolta, records a tota la família, al teu marit, i a tots els que... i a tots els geners, a tots els nonells, i tots els...
Molt bé, gràcies a vosaltres també.
Escolta, i gràcies per tot, Vinga, ja ens veurem aviat. Adéu, petons, adéu.
Una sort de poder-ho viure, Escolta, ets l'alcalde?
Vivències, a Ona Codinenca.
després d'aquestes paraules tan sentides que hem escoltat fins ara, com podeu veure, ja donem la benvinguda a l'alcalde, que ja ha parlat, i amb en Ferran, el director de l'Institut.
Molt bona nit.
Bona nit, Ferran. Bona nit,
bona nit,
El primer que volia preguntar, de qui va ser la idea primera per posar el nom de mestre Gené a la guarderia? Espera.
No t'ho sabria dir. Suposo que era una mica parlar amb gent, amb el Dors, amb el Quel Areva, amb el Jaume, amb el Pere Jou, amb el de Can Patró, amb l'Enric. Bueno, anar parlant amb gent, podríem fer això, podríem fer-ho. Veies que tothom, de diferents tendències, les que siguin, més o menys ho veia perfecte, doncs dic, escolta, no anem pas de parlar més, oi? Posem-li aquest nom.
Per part teva, tu t'havia arribat alguna informació del mestre Gené?
Sí, sí, a mi casa meva m'havien parlat quan... O sigui, jo havia sentit parlar que era molt, molt bon mestre i havia sentit parlar molt bé d'ell i del mercader, el que llavors va anar a Castellterçol. I la meva mare, de Doña Milagros, si malament no recordo, a les monges, em sembla que deia Doña Milagros. Que també. I bueno, és el que t'ensenyen, el que t'expliquen quan ets petit.
I et va vindre?
Sí, sí, bueno, no, és que, aviam, tot ve una mica perquè fa 5 anys enrere, com que un dia en el ple es va fer un, entre cometes, un petit homenatge i un memoràndum dels morts de Sant Feliu en camps de concentració, sí, només sí, pel seu fet, és igual a l'abans i el després ja no n'hi havia, no? I hi havia, bueno, 3 o 4 persones que van morir a camps de concentració, 3 segures i una no va quedar clar, encara s'està mirant, doncs bé, vam refrescar la memòria, no? I el mestre Gené, clar, dius, ostres, però si aquest senyor era mestre, no? I tenia ja 50 i pico d'anys quan va morir, i et comences a interessar, no? I lligant, doncs, que... Bueno, la Paquita a mi em va explicar una cosa quan va venir per aquí, es veu que ella va venir als anys 60 a la Fonda. Bueno, la Fonda, vull dir, Can... Allà...
Miró.
No, no, l'altre. Can Roget. Es va estar Can Roget. I es va veure amb el Jaume de Can Marchant, amb el... Sí, amb el Jaume, perquè es coneixien de petits. I llavors quan van marxar, jo crec que devia ser finals dels anys 60, val? Van carregar fent autostop alguns nois que anaven a Caldes. Això em recordo quan hi anava jo també, a finals dels 70, que fèiem autostop i els calés de l'autobús servien per jugar a la màquina, no? Bueno, mira, aquelles coses. I els van carregar, i ell es veu que a mi em va dir, que els hi va preguntar, com és que aneu a Caldes a escola, nois? I un d'ells, no em va, evidentment, no em va aclarir qui, li va contestar, és que el meu pare diu que des del mestre Gené no hi ha hagut cap mestre millor a Sant Feliu de Codines. Imagina't, ella va estar 3 dies i va marxar amb aquest comentari, no? I això el tenia a flor de pell després de 30 anys, que fa que no estava per Sant Feliu, perquè així era finals dels 70, 30 o 40 anys. Llavors ella en hauria de tenir 48, perquè ara en té 88, clar.
Una cosa, a mi, remoguent tot això i fent el guió i pensant en aquest programa, va venir la memòria que el mestre Gené, a part de que li hem d'agrair que va donar uns quants desenes i desenes de santfeliuencs van tenir molt bona educació, també va contribuir, si no directes, però sí indirectament, a que hi hagin els col·legis de la Font dels Aules. Perquè, clar, resultava que als anys 30 l'ensenyança de la República laica era molt bona i llavors la parròquia de Sant Feliu també era bona però poder no tant. Llavors la parròquia es va posar les piles i és quan es va fer l'edifici nou de la Font dels Alves que no es va poder inaugurar però que havien de regir els germans de les escoles cristianes. O sigui que la competència va molt bé, o sigui que, així és com que diem el Dors, que no deixem dir res, si no, sense que hauria el temps. També va fer, aquí vam parlar un altre programa, amb el de l'Acadèmia, que va propiciar que es fessin les grans instal·lacions que tenim ara de l'escola Bressol, a l'escola primària, això ens en parlarà el director, i de l'institut, perquè també per fer la competència de l'Acadèmia, O sigui que la competència va molt bé. I ara disposem d'una gran ensenyança a Sant Feliu. Sí, sí, la competència. Molta. Bé, vinga, continuem. Escolta, potser abans de donar entrada ja definitivament amb el director de l'Institut perquè ens expliqui com va l'ensenyança i com anirà, podríem escoltar un track que dona només un minut i mig del dia de la inauguració de l'Escola Bressol, d'unes paraules que va dir molt emocionades la Paquita Gené. Escoltem-ho, sisplau.
Senyor conseller, senyor alcalde, quan em va telefonar el senyor Capdevila i em va donar la notícia que la nova escola li posaria el nom del meu pare... festa de Sant Feliu de Codines des de l'any 1925 al 1939. Jo també hi era, no recordo tot molt bé. El meu pare era un mestre vocacional, amb carisma i molta dedicació, estimat i respectat per tothom. A través de l'ensenyament volia que fos el millor per tothom i la feina d'ensenyança la va dedicar amb cos i amb prou. Els explicaré una anècdota. Ell era d'idees molt avançades i es va discutir amb la mare perquè no volia que anés al col·legi de les monges a prendre un badal. I rotundament vaig anar a l'escola d'ell perquè deia que això del bordar ja ho faríem les màquines. El 1939 es va exiliar a França. L'ocupació d'Alemanya el va portar al camp de concentració de Dachau, on va morir. Gràcies. Moltes gràcies a tots vostès per l'homenatge a la seva persona i aquest homenatge tan inesperat. Gràcies, gràcies a tots vostès.
Ara, Pere, Lluís, jo no sé els que esteu aquí, jo us voldria preguntar, t'ha sigut molt dificultós trobar descendents del mestre Gené?
Tot va ser gràcies una mica a la iniciativa del Lluís.
Sí, però és que jo tenia una idea una mica equivocada dels personatges. Jo vaig viure més d'uns 10-15 anys seguint veí d'un Gené. Jo em semblava que un ell es havia casat amb una Gené, i és al revés, un Gené, el de la trompeta, es va casar amb una Nonell. O sigui que llavors vaig dir com m'ha parat, dic, escolta, jo els conec, ja no hi ha problema, em vaig a Creveix de Sant Pere, que vivim allà, i ja els trobaré tots. I la meva cosina, l'Anna Maria Vallcorba, que també, jo estava a casa seva amb els seus pares i la meva àvia, diu, si fa anys i anys que s'ho han vengut, i ve a saber què on són. I llavors vaig parlar amb el Bassó de Nonell, perquè l'arquitecte em va enviar a Mataró, vaig parlar amb els de Mataró, i l'última cosa que me'n sortia, vaig fer unes cartes als diaris, em va sortir una a l'Avui, em va sortir una al periòdico, i la Vanguardia, no sé per què, suposo són monàrquics i un republicà els devia agradar, no la van publicar. Però llavors ha sortit bastanta gent, molt interessada, i bueno, pues, ja han anat venint, i encara truquen, escolti que jo, i tots en diuen, que ha estat equivocat, que va ser al revés, que un Gené es va casar amb ell. Això va ser així de fàcil. I va sortir el periòdico, perquè gràcies al Ramon Rodés, que treballa al periòdico, i la va fer passar allò, pum. També vaig parlar amb el Lluís Permanyer, que treballa a la Vanguardia, i em va, molt educadament, que som bastant amics, em va dir que això ho feia el director, i se'm va treure de sobre, amb molta elegància, molta gràcia, i no, la Vanguardia no ha sortit. Bueno, escolta'm, va, presenta'ns aquests que en saben més que jo, que han de parlar de l'educació, si no se'ns acabarà el temps.
Bueno, jo diria que qualsevol de vosaltres que estigui més al cas com jo, vull dir, Ferran, tu també deus estar una mica imposat en el tema.
Home, evidentment sí.
Sí.
Estic treballant cada dia amb adolescents, evidentment és un món molt diferent del mestre Gené, això sí que ho vull deixar molt clar, no? Era una època molt, molt diferent, la gent estava motivada per anar a aprendre i tenien ganes d'aprendre i potser l'ensenyament no era tan universal com és ara i clar, evidentment, la universalitat aquesta de l'educació fa que es creïn obligacions i una sèrie de canvis que doncs, són molt, molt importants. Aquests canvis, tant socials com econòmics, com de valors, doncs els anem, diríem, patint, però patint d'una manera positiva. Jo, moltes vegades, quan parlo amb gent, doncs, com la que estic envoltada aquí, gent d'una certa,
edat.
Diríem, edat,
exacte.
Doncs... em fan reflexionar sobre allò de que temps passats eren millors que els d'ara i jo penso que no, que clar, cada temps té el seu moment i per tant en aquests moments que vivim a Sant Feliu podem dir que l'ensenyament o l'educació la tenim d'una qualitat molt bona, tant a nivell del que és l'escola Bressol amb aquesta nova inauguració que s'ha fet aquest any, com els dos centres de primària que tenim, que també penso que estan molt bé, tant el privat, l'Immaculat Cor de Maria, com el Jaume Balmes, com a centre públic. I, per altra banda, també tenim un institut que en el seu moment també va costar de tenir-lo, però que pensem que els adolescents doncs, tenen un camí molt més, diria, molt més obert i amb una sèrie de rutines que potser d'una altra manera no les viuríem aquí, sinó que les podrien viure en un altre lloc que no fos el seu poble, no?
Jo volia fer una pregunta. Arribant de jovent de dues escoles diferents, com és l'escola del... la nostra escola, l'escola pública i llavors el que és l'escola, sí, l'escola privada, bueno, semiprivada, perquè també... T'arriben... Veus els nanos criats o pujats de diferent manera?
Amb nivells diferents, aviam...
No, nivells no ho sé, ni sóc jo, ni ho sé, ja pas avaluar.
No.
Només allò que veig són nanos d'un comportament d'una manera i uns nanos d'un comportament d'un altre.
Però això va una mica també a cada persona i, aviam, les persones totes no som iguals. Aleshores, el caràcter dels alumnes, cadascú té el seu i, per tant, és molt divers, no? Uh-huh. El que sí que he de dir és que a nivell de centres educatius, en el poble, en aquests moments, hi ha molt bona coordinació. I aleshores, clar, tant l'Immaculat Cor de Maria, que és un concertat, com el Jaume Balmes, em consta, perquè també hi estic ficat com a director de l'institut, que hi ha molt bona coordinació entre els centres educatius. Potser això també ho hem de valorar a nivell del pla educatiu d'entorn, que ha fet una mica d'aquest, diríem, nexe d'unió de tot el que és el món educatiu a Sant Feliu, no? I aleshores... Clar, és important perquè potser no es noten tant les diferències ni molt menys, eh? Vull dir que penso que cada centre té la seva història i la seva forma de fer, però hi ha unes, diríem, uns eixos principals que potser sí que coincideixen bastant, eh? I aleshores quan t'arriben a l'institut pots trobar alguna diferència, però vull dir que són diferències puntuals i molt...
Més a la persona que no pas a l'entorn que
sigui. Sí, però vull dir, un nano que vagi bé, va bé al Jaume Balmes, com va a l'Immaculat Cor de Maria, i quan arriba a l'institut també va bé.
I els nanos, quan van saber, o els hi va arribar, que això es diria Mestre Gené, l'escola d'infants i tal,
sí,
algun comentari van fer sobre el tema, tu, de què ve aquest nom i tal?
Home, el comentari que ells feien era moltes vegades qui era aquest senyor, això sí, és un comentari que aviam, que se'l fan ells i se'l fa molta gent de Sant Feliu, perquè potser sí que aquí tenim dos exalumnes, però vull dir, només en tenim dos, i clar, costa una mica d'explicar-los, no? Però... sí, que se'ls hi ha anat explicant.
Però sí que va preguntar qui era aquest personatge.
Sí, perquè la gent s'ho pregunta. Quan poses el nom d'un...
Jo m'ho vaig preguntar, jo no ho sé.
És com nosaltres, el Carrasco i Formiguera, doncs també es pregunten qui era aquest senyor, i aleshores sí que en les nostres guies o la gent o el que sigui, doncs hi ha doncs, la història del Carrasco i Formiguera, perquè com a mínim el coneguin qui és
el
personatge que dona nom al seu centre. No?
I ara vull dir, algun comentari... els professionals sobre la sort que tenim a Sant Feliu, tenir llar d'infants, dues escoles de primària, el que vols dir, dues unitats, vosaltres com a institut, com això és un avantatge però grandiosa que tenim. Vull dir, vosaltres els professionals us ho deu parlar, no?
Sí, no, és un avantatge i aviam, es valora molt positivament, tot i que nosaltres encara estem lluitant per tenir un institut més gran,
sí,
perquè ja se'ns fa petit a l'institut.
No, clar,
i aleshores, evidentment, com també doncs, hi ha la possibilitat de la tercera escola, que també ja es comença a demanar, vull dir que Sant Feliu està creixent i penso que, doncs clar, el servei educatiu aquest també ha de créixer i nosaltres, com a professionals, voldríem encara més, ja ho sap l'alcalde.
No, escolta, em volia dir, ara tens l'alcalde aquí.
Sí,
a veure, escolta, demà, com ho tenim això?
Precisament avui he estat amb l'arquitecte, és un casual, amb l'arquitecte que ens està elaborant el pla parcial que en deien Escoles Hoteler, el recordeu, aquell que quedava penjat, que era tota la part de la Carena, el carrer que s'ha d'obrir fins al terreny que ha de girar els cotxes, que era allà on girava abans el bus, allà al terreny del Pepe Vallcorba, i això va vinculat amb els terrenys dels horts de Can Franc, que és allà aquell torrent, i els que donen a darrere casa al Pineda. Són els que van quedar una mica despenjats del pla parcial a les escoles, doncs és l'última fase, no? I l'estem elaborant i precisament passarà el ple que hi ha el dimarts, hi ha un ple extraordinari, i s'aprova una mica els paràmetres d'aquest pla parcial, també ha d'haver-hi un carreró que pugi doncs, seguint l'antic camí romà des del carrer Sant Quirze fins a la zona industrial per persones, poder anar a treballar, no per camions, ni cap, vull dir, un carreronet, val, de 5 metres, 6 metres, val? I ens estàvem mirant la parcel·la que quedarà per equipaments deixem, jo volia fer-ho, Ferran ja sap que havíem parlat inclús amb la delegada del govern i que volia aprofitar tota la part d'on neix el torrent, i l'Agència Catalana de l'Aigua va posar condicions, va dir que allà es podia construir, però que havíem de preveure unes plataformes perquè l'aigua no s'embassés, i ens quedava la parcel·la del costat, i la parcel·la del costat és una parcel·la que realment té 9.000 metres, 9.000 metres, dels quals, si n'aprofitem un 50%, en queden 4.500, per dues plantes, tan sols dues plantes, ja tenim 9.000 metres de centre, potser un centre de primària, evidentment aprofitant doncs, tots els equipaments esportius i escolars que hi ha a 25 metres, no? Perquè allà fer el segon institut potser sí que no sé si seria... quedaria massa lluny del de baix, però bé, això és un tema que han de resoldre una mica els professionals, no? Però en breu tindrem un lloc per oferir al departament per quan tingui diners i passi la crisi i el poble torni a créixer desaforadament, perquè no oblideu que el nostre poble té unes normes subsidiàries de planejament urbanístic fetes de l'any 82 fins al 87, amb uns creixements que si tot s'omple el que està escrit i és inamovible, podem arribar perfectament, i em sap greu o no greu dir-ho, a 12.000 habitants, val? Per tant, no, però això està en marxa, vull dir, això està aprovat, això són valors que tenen els propietaris i que quan vulguin, amb les seves corresponents llicències d'obres, ho poden fer o poden no fer. Aquí no podem impedir ningú, ni afavorir, vull dir, és el mercat.
L'important és de què?
L'important és preveure els creixements amb serveis. Amb serveis, amb zones verdes, amb vials, amb equipaments... I ara estem treballant perquè almenys no se'ns col·lapsi a mig plaç els equipaments educatius. Val? I ahir hem sortit del torrent, semblava que la parcel·la del costat potser no seria edificable, però quan l'hem mirada bé hem vist que hi ha un petit terraplanat i una petita excavació, però que dona 9.000 metres de centre, i això són metres.
Són metres.
I almenys... jo voldria dir una cosa, que l'alcalde, que la digui ell, ahir que va venir, que n'hem parlat abans, una neta del mestre Gené, la Montse, la filla del de la trompeta, no?
Filla Joan, sí.
El, Joan. El seu marit és el director comercial i de màrqueting de les Caves Freixenet, també és el director de Freixenet a Mèxic, i llavors van quedar... Explica-t'ho, què ens van dir? Què ens van dir?
Ens va dir que... Bueno, ell va estar emocionat d'aquesta escola, la va trobar molt maca, vol tornar amb els seus nets a veure-la. Quan la va veure el camp de futbol allà, a l'institut, tot allò, va dir, però si això és una meravella, com us ho heu fet? I nosaltres li vam dir una mica, amb sang, suor i llàgrimes i algun calé, no? Però no, però és que és veritat, a vegades tendim a menysprear el propi, eh?
El propi, sí.
Però esclar, hem fet aquells patis que, en broma, s'han fet. El camp de futbol, en broma, pam. Les grades, en broma, pam, s'han cobert, en broma, tot en broma, però clar, en broma, tenim una meravellosa zona escolar i esportiva que el director general de Freixenet a Mèxic, que per poc mercat que tingui, Mèxic són 8, no sé si 250 milions o 300 d'habitants, però estem parlant d'una persona que ha corregut molt món, va quedar meravellat, es va emocionar, ens abraçava, ens feia petons, jo és que no em pensava, tampoc n'hi ha per tant, però aquell senyor hi vol tornar amb els seus nets.
Home, és que el conjunt nostre, que estudi de la zona escolar...
En sèrio,
És que és maco, en tant, vull dir, les coses...
I veia la mola, i veia la mola.
El camp de futbol, el tenis, tal, vull dir, això és...
Ell veia la mola i recordava que de petit havia estiuejat a Sant Llorenç i havien fet partits amb els veterans del Barça, estomacant-se amb els de Sant Llorenç, i se'n recordava del Cobala, que va venir aquí perquè havia estat malalt, i clar, un home amb molt bagatge, no? I de debò, i és que, clar, jo quan tornin, és que, clar, pensaré, bueno, potser hem de començar a sentir-nos la feina feta per tots, les baralles, els patiments d'aquests últims molts anys, han valgut, o valen la pena, no? Valen la pena, no per estar orgullós per estar-ho, sinó simplement per pensar que l'evolució és complicada i que anar molt enllà no és fàcil, perquè hem de confrontar les opinions de tots, però que finalment sempre anem endavant. A poc a poc, però endavant.
Però per tant, el que és bo, Pere, és que tocant de peus a terra no es té que tindre il·lusions petites i escatimades. Es té que situar on està, quin moment estem, i les, el futur i el pervindre molt d'ara és pensar en gran, en coses importants i grans, no desmesurades, però coses importants i grans per al nostre poble, que sí que el que diu el Pere s'ha demostrat, que quan hi hem arribat cada vegada Sant Feliu, el que diu sang, suor i llàgrimes, però hem arribat quasi bé el que ens proposava. I això és algo que val la pena, pensar en coses.
I parlem de l'esport, que és educació amb valors, parlem de l'ensenyament, que l'únic que ens pot fer millors com a sers humans és l'ensenyament i la convivència. I l'esport també apropa a la convivència. Evidentment, l'esport també pot ser, amb perdó, molt de cafres. No, l'esport no deixa de ser una guerra simulada. Més val guerres simulades que no guerres de debò. Però si més a més aconseguim educar amb valors, i deixem que en vez de ser una guerra sigui un joc, com bé ho diu, jo trobo fantàstic. Per tant, tenir una zona on es pot practicar esport, on hi ha esports variats de tot tipus, tècnics per gent tècnica, esports d'esforç per estimular l'esforç personal, que això és molt important. No oblidem mai que l'únic que també fa que pugui anar endavant la vida de les persones és el seu propi esforç. Per tant, a l'esport, la cultura, l'ensenyament és de les coses úniques i irrenunciables que tenim. Per tant, jo crec que una persona que, com diem, que va venir aquí, que no sabia res, que políticament el Lluís ho sap, no coincidíem amb res,
no.
Amb res, i va quedar meravellat, jo trobo que això és fantàstic.
Volia plegar aviat per anar a Sant Llorenç i s'hi va estar fins als 8 del vespre.
Bàsicament.
Bé, escolta, el control ens diu que ens queden 3 minuts, aleshores hauríem de despedir el director de l'institut, i jo li volia fer una pregunta. Hem parlat de molta cosa, però els equipaments, o sigui, de laboratori, de química, de física, això, com ho tenim, això, a l'institut? Bé? Dic bé? Molt bé?
Home, els equipaments, aviam, tenim en aquests moments un institut dels més bons i, a més, amb projectes modèlics a la comarca i a Catalunya, vull dir que
és,
jo penso que estem en un nivell prou bo, sempre, aviam, amb el propòsit de millorar, vull dir, estem innovant, ja tenim pissarres digitals, que és una de les coses innovadoses.
I els ordinadors?
I ordinadors, suposo que aquest any entrarem en tot el tema de l'U+1, a l'Educat U+1, i bueno, doncs ja estem amb això.
Bé, escolta'm, Jaume, sí. Ja ens hauríem de començar a despedir, queden 2 minuts només.
O sigui que, Ferran, perdona, ara ja no podrem dir a tot arreu cada nen té un ordinador, a Catalunya també, no?
Bé, com veieu, el programa ha donat de si el màxim possible, amb persones que ens han situat en el present, nosaltres, en aquí companys que ens han parlat d'un passat que ja era maco en aquell moment, si no esplendorós, hem parlat de lo que era aquest, el pobre mestre Gené, el que va tindre que patir en els camps de concentració alemanys. Com veieu, ha donat prou de si l'emissor. Jo diria que, companys, moltes gràcies a tots. Dorça, Jaume, Ferran, Lluís, en Miquel, l'altre Lluís i el nostre senyor alcalde Pere.
I com que no hi ha l'Emili i Julien, ens despedirem fent propaganda del cine. Aquest diumenge que ve fan una pel·lícula que és de una mica allò negre, o sigui, i l'altre diumenge en fan una que és d'amor, que és una comèdia. O sigui, que els que els agrada el sang i feix i bacallà hi vagin diumenge, i els que els agrada l'amor i les coses dolces hi poden anar el diumenge que ve. Amic. Molt bona nit, molt bon dia, molt bona tarda, i fins la propera. Adéu-siau.
Fins la propera, adéu-siau.